Això de Twitter és fascinant, perquè si aconsegueixes apartar els insults, les desqualificacions i la barroeria, sí, de tant en tant et trobes encara alguna cosa que dius, mira, ves per on, ara Twitter m'està sorprenent. Per exemple, aquest matí, la pintura de Roger van der Weyden, de mitjans del segle XV, el tríptic de l'altar de Santa Colomba, està circulant per les xarxes, circulava per les xarxes i estava convertint-se en trending topic. I és que els usuaris s'han fixat en la part central d'aquest quadre. Situa'ns primer en el quadre i després entrarem en el detall, Artur.
Sí, clar, aquest és un de les obres mestres de van der Weyden i que naturalment els propis usuaris de Twitter l'utilitzen habitualment per com passa molt amb aquestes grans obres mestres, no? Però clar, jo a mi quan he vist aquesta notícia em sorprèn molt, perquè l'obra més important de van der Weyden no és aquesta. L'obra més important de van der Weyden és el davallament que hi ha al Prado.
Però Twitter no té per què fixar-se en les coses importants.
No.
És més, la seva norma és no fixar-se en les coses importants.
No, la seva norma normalment és convertir-se en una mena de tribunal de la Inquisició, on anònimament s'insulta i es desprestigia la gent. Però clar, el que trobo que està bé que es facin aquest tipus d'activitats per també fomentar l'art entre la gent, és evident, perquè la pintura antiga normalment no se'n parla mai ni mai està en el debat de la societat.
Però què té aquest quadre, que sense ser el més important de van der Weyden, en canvi sí que ha fixat, perquè s'han fixat en una creu, sí, que hi ha pintada, perquè l'obra representa el naixement de Crist, però l'haver-hi una creu, hi ha qui especula que això ja simbolitzava el final de qui acabava de néixer.
Però és que això és molt habitual a la pintura flamenca. A mi m'estranya molt que la gent... És que el problema d'avui és que aquesta mena de cultura de la ignorància fa que aquestes coses sobtin quan no han de sobtar. És a dir, la pintura flamenca és molt simbòlica i sempre hi ha aquests elements en els que el naixement de Crist està associat a la seva mort, en el que a vegades s'indica inclús el propi sexe de Crist com una de les qüestions per les quals ell com a home acabarà a la creu. Per tant, hi ha aquest element quasi...
Això aquí em perdo, a veure, torna'm a dir això,
sí,
del sexe.
Sí. Sexe de Crist.
Sí, el sexe de Crist que...
Jo ho miro molt, això, en les anunciacions, sobretot d'aquests pintors i en les mares de Déu i que apareixen amb el nen. Moltes vegades porten el mestre Flemall i tots aquests, al voltant de la pintura flamenca del segle XV, porten el Crist i li senyalen el sexe. Per què? Perquè com a home, ell ha vingut aquí com a home, per tant, el sexe l'identifica com a tal, per morir per nosaltres, per morir per la creu. I això, que és un missatge que en aquella època la gent entenia, perquè hi havia uns còdics iconogràfics que la gent els comprenia, doncs avui no se saben i, per tant, sorprenen coses que no...
Hi ha quadres de la circuncisió.
Exacte, també. De Crist. També és un dels temes
que no sabem el que estan fent allà.
Que s'utilitza quan fan a la presentació en el temple.
Exacte.
I després hi ha la circuncisió, que en el ritual jueu era bueno, i encara ho és,
és
no?
Ho és, sí.
Ho és,
i en alguna església es conserva el prepuci.
Com a relíquia.
Com a relíquia.
Com a relíquia.
Bueno, de veritat,
és que el tema de la relíquia és un tema per dedicar també un programa. Hi havia una quantitat de, sobretot a l'edat mitja, sí, tu ho sap això molt bé, de comerç de relíquies.
La llengua de Santa Catalina, que es conserva al Sinaí, hi ha molta, molta cosa d'aquesta. Plomes de l'Espírit Sant.
Sí, i la creu. La creu, hi ha trossos de creu a tot arreu.
Crec que es pot fer...
Es podria fer una autopista
de creus.
És que aquesta és la qüestió. És que sempre això de les relíquies sempre em fa pensar que si no n'he vero ben trobato, no? Serà una relíquia del que diuen que és o no.
O
perquè
no.
Si n'hi ha tantes, com el cas concret de trossos de creu, com les que diuen que tenen trossos de creu, sí, aleshores no tenim una creu. Tenim, en fi, tot un calvari ple de creus.
Però això és quan els temes religiosos entren amb els temes comercials. És com a l'antic Egipte, quan ara s'ha demostrat, i això, de totes aquestes mòmies d'animals, de falcons...
I algunes de mentida.
N'hi ha algunes que eren pedres. Quan ara els has empassat per l'escàner o eren trossos... Clar, per què? Perquè hi havia un comerç en el que la gent, doncs, tots volien tenir... No hi havia prou falcons per mumificar-los.
Tot Egipte per mumificar-los, exacte.
En fi, i per acabar, Artur, El Louvre organitza una inèdita subhasta d'obres i d'experiències a través d'internet. Licita pel Louvre, es titula aquesta subhasta. I què puc fer per licitar pel Louvre?
Doncs mira, això és una iniciativa que trobo que és bastant bona, perquè el Louvre ha perdut 90 milions d'euros amb tota aquesta història de la pandèmia, que no és poc, i sobretot necessita continuar amb els seus programes educatius i alguns afavorir també a col·lectius menys... que no poden accedir a l'educació tan fàcilment. I llavors, clar, han hagut d'inventar-se coses, perquè, clar, si no tens visitants, has de fer invents. I aquest invent és, amb la casa de subhastes Druó i amb Christie's, fan una subhasta en la que pots tenir una sèrie d'experiències inusuals, com, per exemple, veure la Mona Lisa en el moment, cada dia la treuen d'aquella caixa forta amb el marc, i veure-la, doncs, sense el vidre. És una experiència única, i sense ningú, clar. Doncs això ho liciten al voltant dels 10.000 euros. Tu pagues 10.000 euros, doncs pots tenir aquesta experiència. Que hi ha molta gent fatigista.
Però l'experiència és virtual o l'experiència és per quan tu puguis traslladar-te físicament al Louvre?
Tu ja pots anar al Louvre.
Home, sí, però ara no pots sortir d'Espanya, per entendre'ns.
Ara no pots sortir.
Home, per casos justificats, sí, si no, no. Vull dir, estem en una fase de confinament.
Sí, però si tu guanyes això, tu guanyes aquest, i tens el paper, i per 10.000 euros, i et fas una PCR, i te'n vas al Louvre, Josep. Escolta'm, i te'n vas al Louvre.
Tu creus que si em gasto 10.000 euros per això, els 150 euros que diuen que cobren privadament per fer-te la PCR, no em vindran d'aquí, no?
Home, jo crec que t'ho pots permetre, inclús tu i algun familiar, i llavors vas al Louvre i vius aquesta experiència única.
Home, és que aquests dies anar al Louvre o als grans museus ha de ser una experiència única. Sí.
Bueno, és meravellosa.
Poder veure tot el que s'hi pot veure sense apartar... Ara anava a dir persones d'un país determinat, però oblidem-ho. Sense haver d'apartar altres persones que mirin el mateix que tu?
Mira, jo ho vaig fer-ho. Al Pont del Pilar vaig dir, és la meva per anar a veure, potser ja per última vegada, la Capella Sixtina. I ho vaig fer-ho, em vaig fer la PCR...
Però l'última vegada, però no ets tan gran, tu.
No, però última vegada, sol. Sol.
No pensava pel seu futur, pensava pel futur de la Capella Sixtina.
Clar, sol. No, clar, veure-la la podré veure, però clar, la veurem una multitud, però veure-la... Home, sol no, 20 i pico persones.
Ha de ser. Però jo l'experiència que tinc eren molt pocs, també, No em pregunti, no recordo ara quan va ser, però sé que eren molt pocs.
Clausos, però normalment...
Jo vaig fer una cosa que no es podia fer, que va ser estirar-me a terra.
Doncs això et deurien dir de tot.
No em van dir res. Ho vaig fer amb un raconet.
D'emoció.
Ho vaig fer amb un raconet.
Perquè allà hi ha uns personatges...
Bastant maleducats, per cert.
Maleducats, que et van fent callar, perquè clar, la gent arriba allà i comenta i tal, i llavors que et fan baixar el to amb aquesta soberbia.
Doncs sí. Després de la restauració...
Doncs escolta'm, va ser un afortunat perquè normalment les experiències de la gent, vaja, d'anar al Louvre o d'anar a veure la Capella Sixtina són multitudinàries abans de la pandèmia.
Jo crec que hi havia l'APA normalment, no? Així,
sí. Quan ordenen, o quan preguen, però no, dic que hi havia prou gent com perquè quedés dissimulat que m'estava a terra,
perquè si no t'haguessin...
I poca com perquè ho pogués veure bé.
Clar.
Saps? I no em sentís agobiat. Saps?
El que no entenc, la Capella Sixtina, que em va sorprendre, és per què no fan això que fan molts museus italians, de posar uns miralls que et permeten no haver-te d'estirar i a través del mirall poder veure... Perquè si no, clar, surts d'allà amb una torticulis important.